Amb el 2023 ja tancat, és moment de fer balanç i en el sector de l'automòbil és moment de repassar les xifres de vendes i confirmar les noves tendències del mercat després d'anys de canvis i d'adaptació als nous temps. Hem demanat a Joan Blancafort, portaveu i secretari general de FECAVEM, la Federació Catalana de Venedors de Vehicles de Motor, que es passi pel Connectats per fer una anàlisi de tota aquesta situació. Joan Blancafort, bona tarda.
Bona tarda.
Després d'una pandèmia i després d'un 2022 amb caigudes en les vendes, el 2023 ha estat un bon any?
Sí, certament. Al començament de l'any hem fet unes previsions, dir que finalment les hem superat. Per tant, aquest any 2023, en aquest sentit, el podem valorar com a vàlid. També fer referència de que en aquests moments el mercat encara ens situem per sota del mercat pre-Covid, dels anys anteriors a la pandèmia, val? I que les nostres perspectives de cara a aquest any 2024 és que el mercat continuarà creixent i ens anirem apropant a poc a les xifres, als indicadors pre-Covid.
Per tant, aquest seria el pròxim objectiu. Però les xifres realment han superat les expectatives, com explicaves, del que teníeu en principi previst. Bones dades, millor del que esperàveu.
Sí, realment al començament d'any sempre, de fet, ara aquest any ho farem així exactament igual, en intern, per informar les nostres societats, però preveiem amb la venda de cotxes un increment del 10% aquí a Catalunya i ha acabat sent un 16%. Per tant, en aquest sentit, doncs, ho hem de valorar positivament, però sempre partint de la base de que en l'actualitat doncs, quedem per sota els anys de mercats que van ser més àlgids, concretament en l'any 2018-2019.
Si analitzéssim les causes, quines penseu que han estat les principals causes que de moment estan impedint encara aquesta recuperació total respecte a les dades de prepandèmia?
Bueno, en realitat és una evolució nova en el sector. Vull dir, ja hi ha una situació anterior que el nostre objectiu és recuperar-ho, d'acord? Però ens trobem en un altre marc i hem de treballar en aquest nou marc. Un marc que jo, si tingués que analitzar-ho, doncs et diria, per exemple, que hi ha una tendència de creixement en la forma d'adquisició dels vehicles, que se'n va cap al renting. D'acord. Hi ha unes ajudes ara centrades només a la compra de vehicles elèctrics, moves, no tenim en aquests moments un pla Renove, que també em refereixo a ajudes també als vehicles de combustió. D'acord? Tenim unes ajudes que són vàlides i que estan ben rebudes per part dels beneficiaris, el que passa que ens trobem també de que la gestió és complexa i es paga tard. D'acord? I això li treu un cert incentiu de cara a aquest any 2024. Doncs, bueno, un aspecte que caldria solucionar doncs seria aquest, no? Que els pagaments es poguessin accelerar. Altres aspectes que ens trobarem, bueno, en el mercat ens trobem que cada vegada hi ha més models, més motoritzacions, comptem la irrupció d'algunes marques xineses, tant en el que és el mercat de cotxes com el de motocicletes. També creiem que aquest any hi haurà els vehicles cada vegada tindran més prestacions que es costaran, permetran que hi hagi més connectivitat als vehicles entre efectes de connectar-se amb altres o vehicles o de connectar-se a internet. Aquestes possibilitats aniran creixent. En el cas d'un accident, doncs ja és perfectament el vehicle i envia una senyal d'on està ubicat i d'on s'ha produït l'accident. Aquestes qüestions s'aniran incrementant aquestes prestacions, així com també ens acostem cap al vehicle autònom. Una de les qüestions que també ens interessa en aquest sentit, que s'avanci en l'aspecte legislatiu, és que ja la legislació espanyola incorpori la possibilitat de que els vehicles autònoms doncs, puguin posar en marxa totes les seves prestacions, cosa que actualment puja una limitació.
A què es refereix això exactament?
Em refereixo a que actualment hi ha vehicles que tenen la possibilitat de circular autònomament i que no estan legalment reconeguts a nivell de l'estat espanyol. És lògic, normalment les prestacions dels vehicles van per endavant, clar, la tecnologia va per endavant i després el que s'ha de fer és regular. Bueno, aquest any creiem que ja aquesta legislació es posarà en marxa de manera que les prestacions d'aquests vehicles ja es podran utilitzar. Això, bueno, doncs també és un incentiu per la compra d'aquests vehicles que cada vegada, doncs, com he dit, incorporen més prestacions.
Uh-huh. I que en el nostre mercat el podi de les marques més venudes aquest 2023, el Forming, Toyota, Kia i Volkswagen, com s'explica? Precisament per això que comentaves abans de més presència de més marques diferents o canvi d'hàbits o què és el que ha passat aquí?
Bueno, són marques que ja tenen un mercat molt consolidat i que es mantenen perquè són marques que ofereixen un producte pues, que està molt ben acabat i, per tant, està tenint molta acceptació en el mercat, però també és cert que s'està obrint altres marques estan entrant amb molta força. I aquesta és la realitat i sí que esperem que aquest any 2024 pues, hi hagin noves marques, nous competidors en el mercat. Recordem que el mercat europeu és, i l'espanyol concretament, és un mercat molt obert. Molt obert.
Mm-hmm. Si parlem de benzina, dièsel, híbrids o elèctrics, quin és el rànquing ara mateix? Sabem que els elèctrics han pujat bastant respecte de l'any passat. No sé si aquesta serà la tendència.
Bé, la tendència, encara els vehicles de combustió continuen tenint molta acceptació en el mercat, però sí que clarament la tendència és decreixent. Encara el vehicle de combustió té molta acceptació i estem veient que té un mercat i de fet ocupa almenys el 50% de les matriculacions, però el vehicle elèctric està creixent. De la mateixa manera, i quasi destacaria que la hibridació cada vegada és més acceptada pel públic i a més, hi ha cada vegada més oferta en aquest sentit. Les marques ja tenen, moltes vegades ja no només ofereixen el vehicle de combustió específica, combustió em refereixo a benzina, dièsel, sinó que ja incorporen la hibridació d'una forma molt normalitzada. Aquesta és la realitat i la tendència és creixent. Aquí, on té molta utilitat, és el Plan Moves, perquè precisament ajuda als vehicles, no només elèctrics, sinó als híbrids avançats.
Portem uns anys en què el preu de la vida ha pujat molt, també en el sector de l'automòbil. Els cotxes s'han encarit molt. Què és el que ha provocat aquest augment de preus? I sobretot si ens fixem en el mercat de segona mà. Què ha passat?
Aquest any, precisament, el mercat del segona mà ha tancat ara les dades i l'increment no ha estat realment tampoc tan important en quant a la mitjana de preu. Tenia aquesta dada que em sembla que estem sobre 21.000 euros de mitjana. Es publicava ara fa relativament poc cotxes.net, que ens dona una referència en aquest sentit. Els increments, al final, no han sigut tan elevats. S'ha moderat i és que va passar que l'any 2022 el mercat nostre va patir dos problemes claus. Un va ser la falta de semiconductors, la falta de matèria prima per acabar de construir els vehicles, i després un tema logístic intern que va haver-hi dificultats per fer arribar els vehicles al concessionari. D'acord? Sí. I això va provocar una escassetat que ara ja està solucionada. Amb l'escassetat hi va haver-hi uns increments de preus que és el que vostè em feia en referència. Ara aquest any s'ha moderat i preveiem de cara a aquest any que ja solucionats aquests dos problemes concrets que li he indicat, si no hi ha altres factors, perquè també poden anar apareixent, com estem veient, per exemple, les dificultats de circulació dels vaixells per l'estret, pel canal de Suez, concretament.
Correcte.
Pues, hi ha aspectes que ja veurem com es va evolucionant, com van evolucionant, però aquests dos aspectes concrets estan solucionant i, per tant, sí hi ha hagut una certa moderació dels preus.
Hi ha una qüestió, recupero un tema que ja ha sortit en aquesta entrevista, però el que ens ha sobtat és el fet que les matriculacions per renting tenen menys acceptació o menys sortida a Catalunya que la resta de l'Estat, on precisament la tendència és de creixement continuat. Hi ha algun argument, alguna explicació a aquest fet?
Sí, sí, però no és un tema... És a dir, el que està passant és que els gestors de flotes estan concentrats bàsicament a Madrid. Estan, la gestió està centralitzada. I aquests vehicles, encara que circulin aquí a Catalunya, la matriculació es fa en altres comunitats autònomes i per això aquesta és la informació, la raó tècnica per el que està passant això. En realitat, Catalunya és un dels mercats on el rèntic té més acceptació, però no es tradueix en les xifres de matriculació. M'he explicat?
El dubte que tinc és...
La matriculació es porta en altres municipis fora de Catalunya, d'acord? Uh-huh. Que és un tema purament d'inscripció a la Direcció General de Trànsit, en el registre de la direcció. Però realment aquests vehicles al final acaben circulant aquí, perquè l'empresa gestora, l'empresa de renting, el matricula fora, però en canvi circula aquí a Catalunya. I li haig de dir que les operacions de renting que es fan aquí a Catalunya, pues sí, estan creixent com a la resta del mercat.
Però quan pensem en renting, no només pensem en les empreses, no?, que fan, diguem, aquesta fórmula, perquè també en l'àmbit privat hi ha persones que opten per aquestes fórmules de semi-renting o de renting flexible, no?, que venen a ser doncs, un lloguer amb una entrada i una quota mensual durant un temps determinat. És una fórmula que no sé si acaba de tenir encaix aquí entre el públic?
Molt d'encaix, està tenint molt d'encaix. Mm? El rènquing per particulars està creixent i està agafant força. De manera que no podem vincular les operacions de rènquing únicament al canal empresarial, al canal per la gestió, per la compra dels vehicles de renta car, els pròpiament de llogater. No. És que actualment el del canal particular està tenint molta acceptació. Però vull dir que aquests cotxes que circulen per aquí, per Catalunya, al final no s'acaben matriculant aquí per una raó, bàsicament, de que hi ha un impost d'emissions que aquí pues, ja ho hem denunciat altres vegades des d'aquesta casa. De fet, vam fer una roda de premsa explicant de que no tenia gaire sentit que aquestes matriculacions no es fessin aquí a Catalunya. I és per un efecte d'un impost que aquí es paguen i en altres llocs no. Els costos operatius per un gestor de flotes, doncs, evidentment, són més elevats si resulta que els matricula aquí a Catalunya.
Mm-hmm. Una última qüestió. Ja hem fet alguna pinzellada de com evolucionarà el sector d'aquí uns anys. Però com ens l'hem d'imaginar? En un termini d'uns 5-10 anys, quins canvis ens trobarem? Parlaves de les marques.
Sí, quan a les marques, doncs diré que la previsió és que amb aquestes noves marques que aniran entrant, moltes seran procedents de Xina, però que també esperem la irrupció d'altres mercats. També una de les qüestions que també ens afecta és que l'Euro 7 finalment s'ha ajornat la posada en marxa, s'ha prorrogat la seva entrada en vigor, de manera que el vehicle de combustió continuarà tenint una sortida en el mercat i la hibridació continuarà creixent. Estem notant un canvi molt important en quant a les motoritzacions, el vehicle elèctric cada vegada, com ja he dit, té més acceptació i cada vegada l'oferta que pot trobar el potencial comprador és més àmplia, d'acord? I sí que m'agradaria destacar que l'elèctric doncs, d'alguna manera es popularitzarà i que baixarà de preu i que l'autonomia, el temps que poden estar circulant els vehicles cada vegada serà més ampli. De manera que pues, per mi el que estic veient és que sí que seran més confiables, s'agafaran més pes en el mercat. Aquesta és l'expectativa.
Molt bé, doncs estarem pendents d'aquests canvis que s'han d'anar produint en el sector de l'automòbil. Joan Blancafort, portaveu i secretari general de FECABEM, moltíssimes gràcies per passar pel Connectats avui. Bona tarda.
Bona tarda.